Radio Estel.
Creus que el metro de Barcelona a les 8 del matí va a petar? Tu no has viscut prou. Tu escolta Ràdio Estel a partir de 2:15 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 2:15 del matí a 2 del migdia, el magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts. Que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Ara comencem camins cap de setmana, tranquils. Només vull recordar-vos que demà no n'hi ha eleccions, per si de cas, per als despistats. La no festa de la democràcia. Però tenim la festa de camins, que no s'atura els dissabtes, per tant, us dono la bona vesprada d'aquest 3 de juny del 2023. Us acompanyarem en els propers minuts i per començar la nostra Macedònia de dissabte, t'espero lluny d'aquí, la directora d'RT Cultural, la nostra agència de viatges de referència, Mònica Padrol, ens visita en res per recordar-nos destins i per explicar-nos les seves experiències. Serà de seguida. Tot seguit, passarem revista als continguts més destacats del Setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Ho farem amb Rosa Maria Jané, que ens ajudarà a descobrir-los. I a la part final del programa recuperarem la xerrada que vàrem tenir dimecres amb el gran, el grandíssim Àngel Miret, que com sabeu sempre ens ajuda a reflexionar. És un gust el Miret, i tant. Amb tot això, des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs vinga, arrenquem el Camins cap de setmana de la millor manera possible. La secció T'espero lluny d'aquí comença en aquest just instant i, per tant, rebem la directora, l'Alma Mater.
Com m'agrada això d'Alma Mater.
Alma Mater, directora, la que manega els fils al final i posa tot el carinyo i tot l'amor. DRT Cultural, la nostra agència de viatges de referència. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada, bona
tarda. Benvinguda de nou al Camins, a Ràdio Estel, que és tu casa, ja ho saps.
I casa teva. Sí.
I escolta, ja sabeu que en aquesta secció cada 15 dies, una setmana, tenim la vida de la Basílica de la Mercè i l'altra setmana, doncs, els viatges, la cultura, la gastronomia, la fe, no sé com dir-te, la camaraderia.
La germanor.
La germanor.
Els viatges, que és tan important.
La germanor.
La celebració.
Ui, és que són tantes coses, Mònica Badró.
Sí.
Són tantes coses. Ja sabeu, abans que res, deixeu-me que us recordi. Mònica Badró organitza mil viatges.
Mònica Badró i el seu equip,
I el seu equip, evidentment.
Sobretot de la Míriam, que ella sí que és l'alma mater de RT Cultural.
Míriam com?
Míriam Muñoz de Nájera.
Míriam Muñoz de Nájera.
Què et sembla el cognom,
eh? Ahí hi ha molt nivell.
Molt de nivell i sobretot nivell tècnic, professional i humà, tot el del món i més.
Vale, doncs Mònica Padrol i el seu equip amb ella a tope us atendran, si truqueu, si voleu més informació, ara escoltareu la secció, us explicarem coses, però si voleu aprofundir o si us escapa alguna dada o voleu saber més coses, podeu trucar al 93-122-6700 93-122-6700 o si no, un correu electrònic info@rtcultural.com i si no teniu una pàgina web que allà no us l'acabareu. És www.rtcultural.com. Aquí queden les dades, però ara parlarem de les properes aventures que esteu dissenyant.
De les properes aventures, i ja d'una aventura ja molt, molt propera, precisament avui som dissabte, pues, dilluns és festa, dimarts estaré a la parròquia de Cardona per fer la reunió final d'aquest grup que organitza aquest viatge, que sí, m'agradaria parlar una miqueta. El grup és el Bisbat de Solsona.
Val, Bisbat de Solsona.
Bisbat de Solsona, però el grup està organitzat per el mossèn Carles Pubill, que és el rector de la parròquia de Cardona.
No tinc el gust, però...
Pues mira, un dia ho podem portar a la ràdio, perquè la veritat és que té moltíssimes experiències viatgeres que valen molt la pena. Perfecte. I valdrà la pena aquest pelegrinatge que el conduirà al proper 4 de juliol, o sigui, estem ja molt, molt, molt a prop del dia de la sortida.
Exacte.
El viatge està ple, o sigui que no estic parlant d'aquest viatge, a veure si s'apunta alguna persona més.
Ja el teniu tancat?
Tancat no, però hem arribat a més de 30 persones.
Per tant, es farà... sortirà...
Sí,
30 persones
sí,
són moltes.
Sí, hem arribat a 30 persones per aquests nous temps, la veritat és que són moltes, però és que val la pena, perquè Bisbat de Solsona, mossèn Pubill, organitzant tota la part espiritual, i el viatge és fantàstic perquè és Terra Santa, que sempre és un viatge imprescindible, però afegim Jordània.
Terra Santa més Jordània.
Israel més Jordània. Què et sembla?
10 dies, del 4 al 14 de juliol.
11 dies. Ai, les matemàtiques, Rafa. És que Rafa és un home erudit,
del 4 al 14... Ah, vale, sí.
Clar, sí. De l'1 a l'11... Perdó, m'estàs liat. Del 4 al 14 de juliol. I això són 11 dies de viatge. Que jo era de lletres, i encara sóc de lletres, però amb això...
El que tu diguis.
Encara arribem. És que estem una mica fatigats. Perquè, mira, et diré la veritat, hem tingut boda aquesta tarda a la Basílica.
Bueno,
abans de la missa, que acaba de finalitzar,
hem
tingut una boda magnífica aquesta tarda, que he estat ajudant una mica els nuvis amb això de l'ordre, el protocol i tot això, i la veritat és que estem cansats, però molt contents.
Exacte. Per tant, ara recapitulem. Del 14...
És que no hi ha manera de seguir un guió. No tenim guió. Ho podem confessar, Rafa. A la vida hem fet un guió i tenim guió. Venim aquí i parlem com al saló de casa.
Quatre apunts. Però, bueno, Terra Santa, des del Bisbat de Solsona, 4 al 14 de juliol, amb visita a Jordània.
Amb visita a Jordània, què és el que fem? Com sempre, volem amb la companyia aèria Al, Barcelona-Tel Aviv, vol directe, supercòmodo, de 4 hores, i aquest primer dia normalment saps que anem a dormir directament a Tiberíades, al nord del país, a Galilea. Amb aquest viatge no. Ens quedem a dormir a Netanya, que és una ciutat... a la costa del Mediterrà, molt a prop de Tel Aviv.
Val.
Per què? Perquè el dia següent aprofundirem en les ruïnes de Cesarea Marítima, la ciutat romana imprescindible amb una visita a Israel, d'aquí va sortir Sant Pau, camí de Roma, i farem aquesta visita amb totes les restes arqueològiques just al costat de la platja, és magnífic, per entrar a Nazaret, Canà, i arribar a Tiberíades. El dia següent, tota la vida pública de Jesús, tots els llocs importants, recorrent el llac de Tiberíades. Continuem per al Monte Tabor, Jericó, que és ja Palestina, Marmor, el bany al Marmor, pugem a Jerusalem, ja saps, això d'ascendir a Jerusalem, que està a 1.000 metres, totes les visites sagrades imprescindibles de Jerusalem i també de la ciutat de Belén, i el dia 8è sortirem ja de l'estat d'Israel, creuarem la frontera de Jordània.
Val.
Per cert, felicitats als nuvis, que ja s'ha escagut una gran boda real a Jordània, la
Exacte.
Boda del príncipe hereu,
sí, sí,
que s'ha casat amb una noia, no princesa, però amb una noia d'Aràbia Saudí, que em sembla que, pobra, precisament, no té que ser la família.
No, segurament no.
La veritat és que, bueno, una noia molt guapa. I entrarem a Jordània per visitar Jeraix, que és una gran ciutat de la Decàpolis, unes ruïnes romanes magnífiques, i dos nits a Petra. Que és una mica l'objectiu del viatge a Jordània, és conèixer la ciutat rosada, una de les 7 meravelles del món, fantàstica.
Indiana Jones.
Clar que sí. I com això és un pelegrinatge, naturalment tornem a Jerusalem visitant el Monte Nebo i la ciutat de Madaba. Ciutat cristiana per excel·lència.
Sí.
Amb uns mosaics bizantins meravellosos, i el Monte Nebo, el darrer lloc que va contemplar Moisès, abans de la seva mort, va tindre temps de contemplar la terra promesa. És, i tornem a casa. Què et sembla? 11 dies a tope.
Bueno, els has resumit molt, però jo estava pensant quan t'escoltava parlar, Mònica, clar, esmentaves ciutats, indrets, llocs,
sí?
que són història viva de la humanitat.
Absolutament.
I que, a més, les tenim, o sigui, les tenim al cap, perquè jo tot el que has esmentat, tot i que no em situo, aquesta és la meva realitat, és que no em situo, però penso, bueno, tantes vegades he escoltat les coses que han viscut i que han vist aquests llocs,
i poder, tant que sí.
I, per tant, aquesta experiència de Terra Santa, qui tingui el gust, qui tingui la possibilitat, jo crec, i ho hem explicat moltes vegades, jo crec que és un viatge que
veritablement
toques la història de la humanitat, la història de la fe. Però, bueno, la història de la fe, per qui tingui fe. Però qui no tingui aquesta fe, és la història de la humanitat.
I els que tenim fe, que som la majoria de les persones que viatgem a Terra Santa, realment, quan tornes a casa teva, ho vius tot d'una forma realment diferent.
És que tothom ho explica,
No, no, és que és així, és així. Et prometo que és així. I la millor manera és comprovar-ho. I si no podeu viatjar al juliol, tenim un programa també de Terra Santa al setembre, un altre al novembre. Ara penjarem a la web el programa clàssic de l'Arxiprestat de Girona, que sempre es fa al Pont de la Puríssima, que la gent pot dir, és que falta molt. No falta res, no falta res, i són grups que ja estan en marxa, i no diré a punt de tancar els grups, perquè encara hi ha places, però amb sortides garantides. O sigui que,
fantàstic.
Viatge a Terra Santa, el pelegrinatge de la vostra vida, pelegrins de la paraula,
per
marxa.
Per tant, és que Terra Santa és una constant, no?, en les vostres gestions i en els vostres destins.
És una constant.
Quantes vegades aneu a l'any, més o menys?
Pues, home, depèn de l'any, depèn també de l'interès.
Però un
de...
parell com a mínim. No?
Què dius? A l'any tenim com mínim 12-13 grups a Terra Santa, un any que no sigui molt bo. Perquè pensa que hi ha parròquies que van cada any, cada any. La Basílica de la Mercè, l'Arxiprestat de Girona, les parròquies d'Olot i moltes més. La diòcesis d'Osca, solament amb els clàssics. Ara, si la competència està escoltant, que prengui nota, que no hi ha perill, que són clients nostres des de fa 20 anys.
No els perdreu,
no
els teniu assegurats.
Perderem. I altres, pues, que són ocasionals, però que potser cada 3 o 4 anys viatgen a Terra Santa.
Exacte. Doncs tot això, amb RT Cultural, la nostra agència de viatges de referència, aquí a Radio Estel, vinculadíssim a les parròquies, especialment a la Basílica de la Mercè. Us recordo que podeu obtenir més informació i apuntar-vos, que potser ja esteu convençuts, potser ja amb aquesta secció la gent...
Truqueu a RT Cultural, us informem de tot.
Vull anar, doncs truca al 93, amic oient, al 93 122 6700, 93 122 6700, sinó un correu també, info@rtcultural.com, i si voleu detalls, perquè està tot detallat a la pàgina web d'ells, o sigui, tot el que ha explicat ara la Mònica, amb aquesta passió que ja té i aquest coneixement del terreny, doncs allà entreu i teniu tot el programa.
I ens agrada explicar-ho, i ens agrada parlar de viatges, que ens truquin, que ho passarem bé.
Pàgina web rtcultural.com. Per tant, és que si teniu la possibilitat, no ho dubteu, perquè, a més, sempre us ho diu el padre Fermín, quan t'acompanya, sempre diu, és que la Mònica és que l'organitza tot de gusto, no? El segell d'RT Cultural, que aquesta és la gràcia de la empresa, que no només és, vinga, va, anem fent...
No, sinó que som una empresa petita,
que
ens agrada això, tractar tot a mimo, amb carinyo, i coneixent els nostres clients. No són números, són noms, i moltes vegades es converteixen en amics, i això és el millor que tenim.
Don't fer. Mònica Pedrol.
Rafa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Que passis demà un bon diumenge.
Exacte, descansarem una mica demà. Tens festa dilluns o què? Sí, no?
Dilluns és festa.
Però...
Jo tindré el detall en la meva família de no anar a l'oficina, però treballaré des de casa, evidentment.
Sí,
clar
normal.
Que sí. Clar que sí.
Per això, perquè cal atendre bé els clients, i això també és important.
Això sempre.
Mònica, mil gràcies.
Moltes gràcies, Rafa.
Vinga, nosaltres que fem un pim-pam-pum i passem revista.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Sintonia, podríeu pensar que ara comença una sèrie de detectius, dels anys 80, però no. Això és Camins cap de setmana, Camins de dissabte, i això es passem revista. Molt contents de rebre en una nit com aquesta, nit, tarda nit, encara no és de nit, la representant del Setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas la redactora Rosa Maria Jané, que repeteix, això és perquè li agrada, assegures, li agrada venir. Bona vesprada, Rosa Maria.
Bona vesprada.
Vinga, doncs ja sabeu que cada setmana repassem els continguts més destacats del Setmanari del Catalunya Cristiana, els nostres germans de paper, podríem... Mira, això, sí. Això ha quedat poètic, germans
queda
de paper.
Queda bonic, queda bonic.
Germans de paper. Doncs què ens heu preparat per aquesta setmana, Rosa Maria?
Doncs aquesta setmana parlem de Mans Unides, concretament de la campanya Frenar la desigualtat és a les teves mans. I podríeu pensar, però per què parleu ara de Mans Unides? La campanya de Mans Unides es va presentar al febrer.
I resulta que vosaltres ho traieu ara. Per què? Segur que hi ha un motiu, Rosa Maria.
Clar, és que la campanya dura tot l'any.
Ah, és tot l'any.
Clar, no només al febrer. Al febrer en parlem, quan, és quan fan la presentació, però, clar, durant tot l'any hi ha necessitats, hi ha gent que passa fam...
Per suposat.
Que passa, us ho passa molt, molt malament. Nosaltres hem volgut tornar a recuperar doncs, aquesta campanya de Mans Unides i posar-la sobre, sobre el paper, no? En el primer pla.
Mira, mai és prou perquè la situació és de tal calibre, la situació dramàtica és de tal calibre. Jo de vegades al·lucino. Al·lucino amb el que està passant, amb les necessitats de la gent, amb les famílies que els costa arribar a fins de mes, i això podrien dir el català mitjà. Però sí. Després que hi ha moltes persones que estan al llindar de la pobresa o de la vulnerabilitat.
Molt, molt, molt justes. Mira, si parlem de dades, per exemple, podem dir que l'1% més ric del planeta posseix tanta riquesa com el 99% restant. O sigui, un 1% té tanta riquesa com la resta del planeta, podríem dir.
Em deixes sense paraules, perquè és que... Increïble. Sí,
costa de pensar això, no? D'imaginar quants diners...
Sí, es diu molt ràpid, però...
Es poden tenir.
Home, és que efectivament, és que hi ha gent que... O sigui, nosaltres tenim molt al cap els futbolistes, no? Que és una mica... Però no, els futbolistes no són...
No, hi ha gent que està molt, molt més per sobre.
Exacte.
Molt poqueta gent, però té...
Sí. La riquesa de tot el món, pràcticament.
Exactament. També parlem de 800 milions de persones que passen fam. Parlem que cada 9 segons mor una persona de fam al món.
De fam, eh?
Cada 9 segons. O sigui, en un minut fes el càlcul, eh? És una cosa horrorosa. I Mans Unides ens diu que frenar aquesta desigualtat és a les nostres mans. Clar, nosaltres ara no podem anar a no sé quin país que estigui molt necessitat, però Mans Unides treballa amb socis locals en aquells països i l'ajuda econòmica arriba. O sigui, Mans Unides
tenim
és una
entitat
que, sempre, que arriba segur.
Que sempre és una mica el neguit, no? Amb qui col·laboro, com funcionen,
exacte,
on van els meus diners...
I una miqueta que donem nosaltres allà és molt. I posem tres exemples de Tetuán, al Marroc, Camerún i Haití, que són tres països on Mans Unides col·labora amb les entitats locals.
Mira,
que hi ha.
Jo he conegut gent que ha estat en missió, enviats per l'Església a Haití, i expliquen històries increïbles.
Sí.
Increïbles de bueno, d'això de la pobresa extrema de països
molt,
com aquests.
Molt, molt. I tenim, com us deia, a Tetuán, al Marroc, on una entitat que es diu Atil treballa per evitar que els nois, els joves, nois i noies, caiguin en la radicalització perquè no hi ha treball, no veuen futur, i aquesta entitat, Atil, a través de l'educació, en programes d'educació amb valors, fa que aquests joves vegin que hi ha un futur diferent. Des d'edats molt primerenques, de 12 a 13 anys.
Que no se'ls mengi la desesperació, imagina't. Si és un treball ja gairebé psicològic.
És un treball preventiu, psicològic, amb valors, de moltes, toca moltes tecles. No? I parlem amb el... Mohamed Fouam Amrani, que és el responsable d'aquesta entitat.
Val.
També parlem del Camerún, a una entitat que es diu Insoláfrica. En aquest cas va ser una infermera catalana, Núria Pagès Petit, que va fer una experiència de voluntariat i va veure que allà la sanitat estava molt malament. No hi ha sanitat universal i la gent ha de decidir entre si avui menja o avui va al metge. I llavors
deixa
ella...
pauses dramàtiques, eh?
És que és molt dramàtic. Ella va pensar...
saps què faré? Una escola d'infermeria. I va crear una escola d'infermeria amb personal molt ben format, que pogués atendre la població. I és una experiència molt maca, també. I a Haití, com deies tu, parlem amb el Xavier Atzarà, que és el responsable a Espanya de Nuestros Pequeños Hermanos, una entitat que fa més de 35 anys que està treballant allà a Haití en condicions molt dures, molt difícils, molt violentes, i ens parla el Xavier Atzarà de coses que per nosaltres són impensables. Però ens diu que, malgrat tot, Nuestros Pequeños Hermanos, que treballen amb la infància, no marxarà d'Haití.
L'hospital realment és un hospital de referència a tot el país. És com font d'esperança per tots els haitians, no? Aquests no ens deixen, aquests estan aquí sempre. Passi el que passi, NPH està aquí acompanyant-nos. Per això que, a pesar de totes les dificultats, nosaltres no deixarem Haití, passi el que passi. Ho tenim molt clar. I la gent que tenim allà és gent molt compromesa.
Increïble. Com a mi, aquestes històries que presenteu en aquest número de Catalunya Cristiana per mi tenen dos vessants. La dramàtica de comprovar com de dura és la situació de tantes persones i l'esperançadora de comprovar com n'hi ha gent que és lliure a l'entrega dels demés.
Totalment, totalment.
Això com a mínim és un llum d'esperança, tot i que tant de bo no haguessin d'existir aquestes persones. Com a mínim aquest nivell tan excessiu i tan fort. Teniu més coses. El següent tema, ara t'estava dient, de què va això?
Canviem radicalment.
Bueno, radicalment, que està molt bé, perquè teniu aquesta varietat també al setmanari. Don Bosco i la màgia? A veure, explica'm una mica, què és Don Bosco i la màgia?
I la màgia. Parlem de Sant Joan Bosco, que era tot un personatge, i a Don Bosco i la màgia té molt a veure, no? Perquè ell era una persona...
Però parlem de la màgia com il·lusionisme?
Sí, il·lusionisme, sí. Va, perquè Don Bosco, per guanyar-se els infants, la gent jove, feia el que calgués.
Molt bé.
I, entre altres coses, feia espectacles, podríem dir, de circ, de teatre...
Doncs mira, no ho tenia jo això al cap.
D'il·lusionisme, de màgia... Sobretot es veu que era molt bo jugant amb els trileros, et sona, no?
Sí, home, jo, que allò, on està la bolita?
On està la bolita? Doncs es veu com això era un crac, no?
Imagina.
I amb això es guanyava als nanos la seva atenció i aprofitava, doncs, aquells espais per fer catequesi, per fer educació, per donar-los menjar, també. I tot això ve a compte perquè parlem amb un salesià, que de fet s'assembla molt a Don Bosco, perquè també fa màgia, es diu Juan Carlos Aonso, i acaba de fer un llibre que és Don Bosco y la magia, un acercamiento al patrono de los ilusionistas.
¿Es el patrono de los ilusionistas?
Sí, sí.
Fixa't.
I llavors ell va dir, home, a mi això m'interessa, no veure què puc esbrinar, què puc investigar sobre Don Bosco i la màgia. I ell es pensava que ja trobaria moltíssima informació, llibres ja fets, i va veure que no.
És aquest que surt
aquí?
Sí,
aquest
és que tenim aquí al setmanari. Molt jove.
És jove, ets un salesià
molt jove. I ben paregut.
I molt guapo.
I ben paregut, sí senyor.
S'ha de dir.
S'ha de dir.
Com Don Bosco, també, d'altra banda.
Don Bosco tenia planta?
Sí, jo crec que sí. Vaja, és molt personal, però jo crec que sí.
Segons el teu criteri, tenia planta.
Jo crec que sí.
Val.
I el Juan Carlos, aquest salesià, ens parla d'aquesta vessant pedagògica de Don Bosco, com feia servir la màgia, com pot ajudar també a portar la transcendència, no? Aquest misteri, aquest no saber, no?
És una mica, el, com es diu allò, el cebo, no? El agafes per aquí, per una cosa doncs maca, que t'atrau, i a partir d'aquí doncs hi ha moltes vessants que pot transmetre a la joventut.
Nada por aquí, nada por allí.
I pam, i ja està aquí Jesucrist.
I Juan Carlos Aonso ens explica què volia fer amb aquest llibre.
A veure.
El objetivo último del libro sería situar a Don Bosco dentro de la historia de la magia. Los ilusionistas contemporáneos lo reconocen como patrón de los ilusionistas, pero no había un estudio suficientemente crítico sobre la magia que hacía él. Este libro procura aportar ese enfoque histórico sobre las descripciones de magia que hace Don Bosco.
Escolta, m'està seduint Juan Carlos Aonso, aquest seguidor de Don Bosco i la màgia, i crec que farem gestions a veure si ens visita
un
dia en directe al Camins.
Si el podeu aconseguir, valdrà molt la pena.
I ens fa doncs, una mica d'il·lusionisme, que també, no? Tot és espectacle. Ja saps, realment ho dic molt, que som una xarxa social que de vegades fa ràdio. Per tant, aquests vídeos també tenen molta sortida.
I tant.
Fantàstic, doncs m'agrada molt aquesta iniciativa i aquest reportatge. Tenim més coses, l'exposició...
Sí.
Bèsties.
Tornem a canviar de tema.
No és de política, eh?
No.
Vale.
Tot podria ser.
He pensat, igual van per aquí.
És una exposició que es diu Bèsties, els animals en l'art medieval, i que podeu visitar al Museu Episcopal de Vic, i que us recomanem
Moltíssim, moltíssim. Val, i no tenim comissió, eh? Ho hem de dir.
No.
Fins al 17 de desembre
tot la
podeu visitar. I és una manera, a través de les bèsties, dels animals, no? Sí. De representacions iconogràfiques, d'expressar una visió del món i de l'existència humana. Trobarem pintures, escultures, ceràmiques que ens aproparan al pensament dels homes i les dones de l'edat mitjana, no? Són animals amb significació moral i religiosa. Trobem animals típics, podríem dir, com...
Són aquests simbolismes.
Bou, l'àliga, el lleó, el porquet, que són animals corrents, podríem dir. Però també trobem animals o criatures sorprenents que fascinen i atemoreixen.
Com per exemple?
Unicorns, dracs o sirenes. Fins i tot.
Això és
també.
Això és molt univers Harry Potter, gairebé.
No, és molt medieval, molt medieval.
Molt medieval, val, perfecte.
I la Judit
Barba... M'està dient Ferran Cadevila que aquesta gent vindrà al Camins. Jo no estava jo a saber... Doncs mira, tindrem representants d'aquest...
Doncs mira, potser us ve la Judit Verdaguer.
Igual ve Judit Verdaguer.
Ella és conservadora del museu i és cocomissària.
Cocomissària.
Cocomissària d'aquesta exposició i també ens explica on ens anima a veure-la.
Doncs tenim aquest tast, a veure si després se'ns ho explica en directe, però escoltem a la Judit Verdaguer.
En la primera part de l'exposició podem veure com les bèsties simbolitzen el bé i el mal, simbolitzen fins i tot Crist i Satanàs, o les persones virtuoses i les pecadores. Hi ha bèsties que són símbol de luxúria, d'altres de bondat, d'altres d'ira, d'altres de gula. Tot aquest bestiari, el que s'utilitzava, normalment eren els sermons. S'explicava, doncs, el significat d'una bèstia i se n'extreia, doncs, un simbolisme moral.
Interessant, molt interessant,
molt,
i ens
molt,
explayarem
molt,
quan ens visiti aquí al Camins. Tot això, més l'opinió, més l'anàlisi, més altres reportatges, evidentment, en el número que demà trobareu de Catalunya Cristiana, si us plau, si us ho esteu pensant, si dubteu, feu aquest tas gratuït. Recordem als nostres oients que cada dia envieu per correu electrònic aquest butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada jornada, una actualització de l'actualitat, i tots aquells que estigueu interessats en tastar-lo us podeu subscriure entrant al web de Catalunya Cristiana, catalunyacristiana.cat, i en la finestreta que us desplegarà deixo les vostres dades i pam, cada dia Catalunya Cristiana va a vosaltres. Però no ens oblidem de la subscripció en paper, que jo crec que és el pal de paller d'aquest setmanari vostre. Doncs la Rosa Maria Janés ens ha visitat aquest dissabte un cop més, redactora de Catalunya Cristiana. Sempre és un plaer,
encantada,
Rosa Maria.
Encantada,
si us plau, descansa. Després de les eleccions, aquest diumenge és tranquil.
Sí.
I res, ens retrobem quan...
Fins les properes eleccions.
Ens retrobem quan la Munté digui, perquè jo crec que és ella la que manega una mica els fils, no? Podria ser.
Bueno,
és la subdirectora, és el seu paper. Gràcies, Carme.
Molt bé.
Ai, Carme.
Rosa Maria.
Rosa Maria, ara estava pensant en la Munté. No, Rosa Maria. Escolta, mil gràcies. Vinga, nosaltres, que res, respirem i seguim endavant una miqueta més aquí, al Camins, cap de setmana.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Now the water is rising and I'm too tired to swim. And my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths. Anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you.
18 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Ja us hem informat i ara és moment de rebre aquí al nostre programa. Sempre és un plaer a l'Àngel Miret. Àngel, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar, per venir, ben tornat. Com estàs?
Estupendament.
Estupendament?
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do.
Tu també, home, tu també, que fas bona cara.
No, jo avui
cara,
estic
entre
fet...
Cometes.
Avui estic fet pols, ja t'ho dic, no passa res, admet, i farem el que podem. Hi ha dies i dies, hi ha dies i dies, Àngel. Però me n'alegro que tu estiguis bé.
Sí, senyor.
Sí que se't veu. Escolta, ara entrarem de ple en els temes que ens has proposat. Amb l'Àngel, doncs, reflexionem una mica, l'escoltem cada tres setmanes i ens ajuda a mirar la vida, doncs, a través dels seus ulls, perquè ell s'interessa per temes problemes que moltes vegades, d'altra manera, si no fos perquè ell es proposa, tal vegada no els escoltaríem. Però, clar, venim d'una nit electoral, venim d'una ressaca electoral que ha tingut també les seves conseqüències amb aquesta convocatòria d'eleccions generals que ha fet Pedro Sánchez, i volia demanar-te, com a persona social, com a persona que també has tingut els teus contactes amb la política, evidentment, com veus, com queda el panorama actual i si, no sé, la teva opinió de tot el que ha passat, Àngel?
A veure, ja...
La victòria del Trias et sorprèn?
Planos diferents. No em sorprèn.
No,
en absolut, perquè hi havia, jo crec, un gran cansanci a Barcelona sobre l'actuació que havia tingut l'alcaldessa durant aquests darrers anys, i sobretot aquest darrer període de mandat.
Sí.
I jo crec que el Trias va tenir l'habilitat d'aconseguir que totes les persones, diguem-ne, que estaven una mica tipes d'aquest model de ciutat que s'està construint sense gaire consens, per dir-ho també clarament,
sí,
doncs van fer una aposta cap a ell, que es presentava molt a títol personal. Fixa't que la paraula i l'expressió Junts quasi bé no sortia, la campanya quasi bé no sortit.
Sí.
I, per tant, en Trias és un home de consens, és un home hàbil, és un home, diguem-ne, que té experiència, que l'edat que té també està una mica per sobre del bé i del mal, és a dir, tampoc ha de fer coses massa estrambòtiques, i, per tant, no m'ha sorprès. Em sorprèn més ara algunes estratègies que s'estan plantejant per fer-lo fora, algunes d'elles que em semblen unes idees molt extravagants, com la que s'ha manifestat aquest matí, per part d'una persona d'Esquerra Republicana amb un article periódico que deia sí que la Esquerra, el PSC i els comuns fessin alcaldessa a l'Ada Colau, que a hores d'ara és la tercera, o sigui, no ho acabat d'entendre.
Crec que són paraules de Joan Tardà, no? Si no,
sí, en Joan Tardà, que és una persona extraordinàriament bondadosa i bona persona, la qual tinc la satisfacció de conèixer,
sí,
però en aquest cas no sé què li ha bufat avui al matí. Deu tenir un mal dia, com tens tu? Perquè em sembla que és una idea que, més enllà de que m'agradi un desagradi, no té ni cap ni peus. I jo el que temo és que, en fi, que això és la democràcia, per tant, és legítim que es busquin sumes per fer aquests famosos 21 a Barcelona. Ara bé, no m'agradaria gens com a ciutadà i com a demòcrata que aquesta suma fes per fer fora el Xavier Trias amb alguna operació, diguem-ne, tan paradoxal com alguna cosa que he sentit que seria... diguem-ne, el PSC fer alcalde en el senyor Collboni amb els vots de comuns, que fins aquí no hi ha res a dir, és raonable i forma part del que sempre ha dit la senyora Colau,
sí,
però a la que s'hi sumarien dos vots prestats pel PP o, i una cosa encara més surrealista, dos vots de Vox. A Vox, amb la qual cosa, diguem-ne, podria matar dos ocells d'un sol tret, que és, d'una banda, treure el que ells diuen l'anti-Espanya, en fi, l'independentisme i tot aquest discurs, i alhora deixar el senyor Collboni en una posició de debilitat extrema, perquè ser alcalde amb els dos vots de l'extrema dreta, home, doncs resulta que surts molt lastrat en el mandat, no? Jo espero que tot això es recondueixi i es facin els acords que es fagin, que siguin raonables. I si no n'hi ha més, doncs que sigui alcalde el més votat, que en aquest cas és el senyor Trias. A Catalunya, en un altre planell, gran baixada d'Esquerra Republicana, jo crec que hi ha diversos factors, però un segur que és el que s'ha dit ja, que és que el trencament de l'independentisme, doncs sempre a qualsevol grup polític, a qualsevol ideologia, quan hi ha trencaments entre ells... acaben perjudicant els dos, i en aquest cas la part més perjudicada ha estat Esquerra Republicana, que ha perdut 300.000 vots. Crec que Junts n'ha perdut 1.000 i pocs, molt pocs, i que si sumem, a més, els quants milers que ha tingut el PDeCAT anant sol, diguem-ne, estarien en un compte fins i tot una mica positiu.
Sí.
I, per tant, Esquerra haurà de reflexionar quines són les seves estratègies. I, finalment, a Espanya hi ha un avenç altíssim del Partit Popular i de Vox. De què sorgeix això? Jo crec que d'un cansanci, potser, d'algunes polítiques del PSOE. També és veritat que alguns mitjans de comunicació, sobretot els ubicats a Madrid, tenen una estratègia constant per pressionar el govern del PSOE. A vegades són crítiques raonables i a vegades no tant. I, per tant, veig bastant imparable, es faci el que es faci, que el proper govern no sigui un govern del PP. que jo crec que seria bo que no s'hi sumés Vox, perquè veritablement el discurs de Vox en aquest moment doncs, resulta bastant, bastant difícil d'entendre per una persona amb conviccions democràtiques, és a dir, el discurs de tornar, o sigui, d'eliminar les autonomies, ja veus ara a Mallorca també els de Vox han posat com a condició eliminar el català d'arreu.
Sí, sí, sí.
En fi, jo crec que són coses que avui no tenen marxa enrere i que generarien un trencament social. Aquest és una mica el diagnòstic, així dit, molt ràpidament, Rafa.
Però m'encanta la teva opinió, m'encanta escoltar la teva opinió, estarem molt pendents del que pugui passar, perquè això és un... no s'atura.
És un trencaclosques complex. Tot
complex,
que, tot
complex. Veurem. Com a mínim l'alcaldia de Barcelona el 17, no? Si no estic equivocat, 17 de junts s'ha de decidir amb un pacte o amb un no pacte i després tenim una altra carrera electoral que ens portarà fins a aquest fins al juliol, aquest 23 de juliol per votar. Entrem amb els temes que ens has proposat. Vols d'entrada parlar d'una persona que Ignasi Torrent es diu, mossèn Ignasi Torrent, que va morir fa res, el 20 de maig.
Sí, havia estat patró d'aquesta casa.
Sí.
De Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
De fet, m'ho deia Ferran aquesta tarda, que l'havia vist moltes vegades per aquí.
Sí, 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 sí. I és una persona que té una vida de pel·lícula, més enllà de l'amistat que m'unia amb ell i de l'admiració que sento envers la seva persona. Voldria fer una breu ressenya de qui és aquest personatge, un personatge que era anarquista, que va estar a la presó per anarquista, no massa temps, però va estar un parell de mesos detingut a la predemocràcia, diguem-ne, per activitat política... que era un economista de prestigi que va ocupar els càrrecs a la Generalitat durant molt de temps, els càrrecs directius, i per tant doncs era un home molt ben posicionat, de família benestant, d'una família, en fi, no vull dir riquíssima, però sí d'una persona, d'una família molt ben situada, i que finalment ell ja tenia una fortíssima vocació social, doncs havia estat una de les persones fundadores d'Amics de la Gent Gran, de fundacions vinculades a les malalties mentals, desenvolupament comunitari, etc. Però que finalment s'ordena als 62 anys.
Als 62
anys.
Sí, sí. Això ja és una primera dada molt sorprenent, eh?
Home, molt i molt sorprenent. Una persona, de més, insisteixo, amb un perfil socioeconòmic elevat, i que la paradoxa és que jo el vaig visitar, per sort, uns dies abans de morir. Jo, francament, no era conscient, jo crec que no ho era quasi bé ningú, de que la mort la tingués tan propera, i ell em va dir, no tinc un duro. O sigui, va ser una persona que va passar d'heredar de la seva família uns quants pisos a Barcelona, una quantitat de diners significativa, perquè, a més, ell, insisteixo, havia tingut càrrecs ben retribuïts, malgrat que, a tall d'anècdota, també diré, Rafa, que... alguna vegada que jo el havia anat a visitar quan ell tenia algun d'aquests càrrecs, francament anava vestit que feia pena. I finalment, una de les secretàries que havia tingut un dia em va confessar que finalment van optar un grup d'amics per comprar-li la roba. Perquè, si no, del seu salari donava una altíssima part del seu salari a persones necessitades i, finalment, no li quedava quasi bé res per ell. I, per tant, diguem-ne, van tenir que prendre aquesta iniciativa perquè, ocupant càrrecs de responsabilitat, anava a reunions que deia, escolta, és que fa...
Però, per tant, aquesta dada ja ens parla d'una persona extraordinària.
Era un personatge absolutament increïble. Jo no dic que fos perfecte, eh? I com totes les persones, tenia els seus defectes... Sí. Tenia un llistat d'acudits reiterat i pesat.
Tothom som una mica pesats.
Insistent, no? Aquest era especialment pesat en aquesta faceta.
Sí.
Però després, quan va ser capellà, que va ser, entre altres, també va estar a Santa Maria de Badalona, jo hi havia anat alguna vegada i m'escandalitzava, perquè és que era impossible estar amb ell uns minuts sense que contínuament el telèfon mòbil estigués interrompent, i no era per parlar de futbol ni per parlar del temps. Eren persones que li demanaven diners, que li demanaven ajut, que li demanaven consell... Bé, o sigui, una persona absolutament lliurada als altres, d'una manera que jo hauria de fer memòria, però que jo hagi conegut directament, crec que no he conegut mai a ningú amb aquesta dedicació als altres.
Doncs des d'aquí...
Descansa en pau, amic Ignasi.
Exacte.
I amic d'aquesta casa, també.
Una pregària, un record per aquest personatge, com tu dius, aquesta persona lliurada completament als demés, donant la vida constantment, Ignasi Torrent, mossèn Ignasi Torrent, que el cel sigui. Mira, Mira, clavats dos minuts que passen de dos quarts de nou, seguim en camí, seguim amb la companyia d'Àngel Miret. Hem parlat i hem lloat aquesta figura de mossèn Ignasi Torrent, que va ser patró d'aquesta casa, molt conegut segurament per moltíssima gent. I ara fem un canvi radical de tema, Àngel, perquè ens vols parlar de la capa d'ossó i els links, que són els linces, no?
Jo diria com allò dels acudits, que tenen que veure la capa d'ossó amb els links.
Sí, o sigui, sí. Jo quan ho he vist, perquè de vegades ja saps que jo intento documentar-me una mica sobre el que tu proposes. Sí. Però en aquest cas he estat incapaç.
Doncs mira, que són accions... En aquest moment que tenim, diguem-ne, una visió una mica del nostre entorn amb tanta violència, tantes guerres a nivell mundial, tants problemes amb la nostra relació amb la natura, són dues magnífiques bones notícies que indiquen que l'acció humana ben orientada pot tenir efectes molt positius. Per exemple, fa els linxs. Parlem primer dels linxs.
Vale.
Mira, els linxs, saps quan n'hi havia fa 20 anys, estaven a punt d'exterminar-se, va haver-hi només, hi havia entre Espanya i Portugal, hi havia 94 exemplars.
Només.
94 exemplars, sí. Poquíssims, sobretot perquè aleshores ja hi ha problemes de consanguinitat. Els creuaments s'han de fer molta cura, perquè si no, llavors, ja hi ha individus malalts.
Sí, sí.
Bé, doncs l'any passat vam passar d'aquests 94 exemplars a l'any passat a 1.668 exemplars.
Yep.
O sigui, ha multiplicat per no sé quant.
Per això, i com és... Com, què ha passat?
Doncs mira, perquè s'ha fet una acció molt contundent de cria en captivitat i deixar anar després aquests exemplars, d'això de creuaments ben planificats. I després també, en part, hi ha un efecte de la natura que també ha ajudat, que és que un dels efectes de la seva disminució era que la seva principal font d'alimentació són els conills. També s'ha recuperat en part la població de conills, i això fa que aquests animals puguin caçar i puguin alimentar-se. Tant és així que recorda que a Lleida tenen algunes comarques lleidatanes tenen un veritable problema amb l'excés de conills, que mata bona part de les collites. Ja tenen prou problemes
els
pagesos. De fet,
hem vist alguna imatge impactant, no?, de pagesos llançant conills contra les institucions i coses així.
Efectivament.
Sí.
I, per tant, aquest és un èxit. En aquest moment, aquests 1.668 exemplars es considera que ja pràcticament garanteixen el futur de l'espècie. Aquests exemplars estan, el 84% estan a Espanya, sobretot Andalusia, Castella-La Manxa i Extremadura. Aquí a Catalunya em sembla que no en tenim. Si més no, fa un parell d'anys, em sembla que algú havia vist algun, però en aquest moment ara fa temps que no se'n sent a parlar, i el 16% a Portugal. Hi ha quatre centres de captivitat.
Sí.
I ara el que s'està intentant, que és el proper repte, si s'aconseguís pràcticament quedaria estabilitzada i ja la població, diguem-ne, sense cap tipus de problema de cara al futur, és garantir la connectivitat entre aquestes zones. És a dir, que el desplaçament dels exemplars que no estan en captivitats, que són ara ja la immensa majoria, puguin comunicar-se entre ells i, per tant, barrejar poblacions, doncs això, que venen sobretot d'Andalusia, Castella-La Manxa, i de les comarques, diguem-ne, veïnes a Extremadura, que són de Portugal.
Vale.
A Portugal hi ha una comarca que es diu Extremadura, però que, curiosament, no connecta amb l'Extremadura espanyola, sinó que és una comarca que no té frontera.
Vale.
Sí, aquesta és una acció, diguem-ne, humana, que ha aconseguit revertir una situació que semblava imparable d'extinció d'una espècie. I el mateix passa amb la capa d'ozó. Recordeu que no fa masses anys, ni tant de temps, era una preocupació constant, i en els telenotícies ens es parlaven sempre de la disminució de la capa d'ozó. I sortien aquells mapes que no s'acaben mai d'entendre, però que són vermells, que es veien que anaven disminuint.
Sí, sí, sí. A veure com lliguem tot.
Pues mira, la capa d'ozó... què és l'ozó? Bé, l'ozó és un element químic que serveix, que és purificador i desinfectant, que el tenim situat a l'entorn de la Terra, i que si no el tinguéssim ens moriríem tots. O sigui, dit així, clar i català. Que ens protegeix dels raigs solars, ens protegeix també, sobretot, de les llums ultraviolades, que són molt perjudicials per la salut, que generen doncs càncers de pell, poden reduir les espècies de plàncton dels oceans, etc.
Sí, sí. Àngel Miret, un plaer, com sempre.
Molt
avui amb molta calma, que ja em venia molt de gust escoltar-te amb calma. Gràcies per la teva visita, cuida't. I
gràcies,
ens retrobem d'aquí 3 setmanes, si tot va bé.
Espero que demà tinguis un millor dia.
A veure si podem descansar. I demà estem una mica millor. Gràcies, Àngel.
Bona nit, gràcies. We'll be right back.
a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.